Artur Ramon, molt bon dia.
Hola, bon dia, Mercè.
Com estàs?
Molt bé, i tu?
Bé, fantàstic, aquí, aixecant el programa, tu.
Això és bo.
En aquest espai, com sempre, ens fem ressò d'alguna de les notícies de la setmana i les vinculem amb obres d'art. Avui ens centrarem en una exposició que es va inaugurar fa unes setmanes a la Fundació Mafre de Barcelona, a la Casa Garriga i Nogués, sobre l'escultor francès Auguste Rodin. La mostra es titula L'infern segons Rodin i reuneix un centenar d'escultures i una trentena de dibuixos. Es podrà visitar fins a finals de gener del 2018, per tant, encara hi ha temps. Avui, amb l'Artur Ramon, l'escultura amb Auguste Rodin. I amb aquest tema de la francesa Jane, comencem a parlar d'Auguste Rodin, d'aquesta exposició i de la importància d'Auguste Rodin per l'escultura moderna, no, Artur?
Sí, Rodin és el pare de l'escultura moderna. És a dir, és tan important com Cézanne per la pintura. És a dir, trenca completament el cànon acadèmic del segle XIX i amb ell apareix un món nou. És molt interessant veure que Rodin coneix molt bé la tradició, és a dir, aquest trencament el fa des de dintre de la pròpia tradició per buscar, doncs, noves formes estètiques que han influït a tota l'escultura moderna.
Mm-hmm.
Abans de Rodin, per tenir-ho clar, l'escultura s'entenia com una imitació selectiva i palpable de la naturalesa. Després de Rodin, l'escultura és una imitació de la vida, de la passió i d'una forma sempre exagerada.
Per tant, no hi ha aquesta base, no?, de la realitat, entenc?
És a dir, la naturalesa... Rodin, jo sempre m'agrada...
La naturalesa et dona els models per copiar,
sí,
no?
Sí, però ell va directe a la font de la vida.
A l'essència.
A l'essència. Per entendre-ho fàcil,
sí.
Jo sempre m'agrada molt una metàfora que li vaig llegir, crec que era John Berger, que explica, parlant ell de Picasso, que explica que fins que arriba Cézanne i Rodin, en el cas,
sí,
de l'escultura, que són paral·lels, pintura, escultura, tu estàs veient la realitat a través d'un vidre. Cézanne i Rodin trenquen el vidre.
Ah, fantàstic. És molt clarivident.
Crec que és molt,
sí, sí,
molt bonica la metàfora, perquè t'explica molt bé com s'enfoca llavors l'art amb el vidre ja trencat. Per tant, tot ja és possible. La idealització s'ha acabat i vas directament a buscar aquestes passions. I Rodin, jo sóc molt fan de Rodin...
Es nota,
perquè
es nota.
Ho fa d'una manera molt exagerada i molt, molt, molt interessant. I a l'exposició aquesta que hi ha, que és una meravella...
A Barcelona, a la Fundació Mafre,
es veu molt clarament. És molt recomanable perquè allà surt entenent molt bé aquest món.
I Artur, quina és l'obra capdalt que es pot veure en aquesta exposició de la Fundació Mafre?
Mira, l'obra més important de Rodin, que és la que dona peu a aquesta mostra, és La porta de l'infern, que està al Museu d'Orsay, però que és la cristal·lització de tot l'art de Rodin, una mena de condensació, una síntesi, un resum perfecte que ens permet entendre aquesta obra. Aquesta obra va ser encarregada pel Ministeri d'Instrucció Pública francès a Rodin, quan Rodin era un jove artista no massa conegut, entre 1881 i 82. I era una gran porta que volien que fos que donés, doncs, per obrir el gran Museu d'Arts Decoratives de París que s'estava creant. Al final, tot aquest projecte no es va realitzar, però el que ens queda és una porta increïble en el que, com dèiem, estan allà reunides totes les grans escultures icòniques
farcida,
de Rodin.
Farcida,
Farcidíssima. Fixa't que tu veus aquesta porta.
Sí.
És una porta que tenia un tema, al darrere. El tema era la Divina Comèdia, era el Dante.
De Dante.
Després ell hi va afegir també, doncs, alguns episodis de les Flors de Mal de Baudelaire, que estaven molt presents en aquell moment, les Metamorfosis d'Ovidi, etc. Rodin mai va veure acabada la porta, a fosa, en bronze, com avui la veiem, Ell va fer diferents maquetes, en va fer tres.
Com a Gaudí, mira.
Sí, tres maquetes. La primera amb cera, molt influenciat per la porta del baptisteri a Florència Giverti. Ell havia estat a Florència i s'havia empapat de tot això. Després, la segona, molt basada en el timpà, on hi ha el famós pensador, que aquí hi ha una influència claríssima, com veurem després, de Miquel Àngel. I, finalment, la última, en el que el pensador està juntament amb el petó, que són les dues obres icòniques de Rodin, i és com un work in progress que va estar treballant doncs, durant més de 20 anys amb aquestes
obres. I, finalment, no va poder veure com va quedar.
I, finalment, no la va poder mai veure acabada en bronze, però ens ha deixat aquest llegat extraordinari del seu art i de...
I les obres icòniques, com ara deies, el pensador o el petó, que ara en parlarem, surten d'aquí,
Surten d'aquí. Estan pensades per anar aquí, les dues. Que passa que després, clar, com van tenir tant èxit les dues, les va individualitzar i les va convertir en escultures
úniques
o soles.
Individuals,
fora del context de les portes, però ell les pensa, ara ho veurem, per les portes de l'infern.
Va, anem al pensador.
In the hush of evening, as shadows steal across my lonely room, I think of you.
No sabem amb qui està pensant el pensador de Rodin.
El pensador de Rodin és com un jutge, un gran... És una mica una imatge també del Crist, a les portalades gòtiques, que està doncs, presidint el timpà d'aquesta gran porta, i que Rodin aquí es va influenciar de dos grans creadors, un Miquel Àngel, sobretot la figura de Llorenç de Mèdici, de Sant Llorenç, a Florència, que ell l'havia vist en un viatge que havia fet a Florència el 1875, i després també de l'Ugolino de Carpó. Carpó és l'altre gran escultor abans de Rodin.
Carpó,
sí, que és l'altre gran mestre, diguéssim, de l'escultura, previ a Rodin, i va ser professor de Rodin. I l'Ugolino de Carpó també va influenciar. És a dir, és una fusió d'aquestes dues idees, però, clar, li acaba quedant una obra que serà absolutament icònica i importantíssima, referencial en l'escultura moderna. Pensa que n'hi ha més de 20 còpies distribuïdes per tot el món. He estat repassant-les i n'hi han a tot arreu. Important, i moltes vegades presidint doncs, atris abans dels museus, etc. És molt, molt coneguda aquesta imatge. Aquesta, l'original, va estar...
És preciosa, eh?
És una meravella.
Veure la mà on el cap... No?
Ell deia que aquest pensador
s'aguanta,
pensa
amb, no?
tot, amb tot el seu cos, no només amb el cap, sinó que amb tots els muscles del seu cos estan orientats cap a aquesta idea
de la reflexió,
no? del pensar...
El front arrufat, no?
Sí, és meravellosa.
Aquest gest propi d'aquell que pensa, la manera com està col·locat un dels braços.
Sí,
no?
Ell acostuma a fer els braços a vegades una mica més llargs
no?
del que és habitual, perquè li agrada donar aquesta idea monumental, molt exagerada, i veritablement és una de les peces de Rodin, i no només de Rodin, aquesta és una de les peces clar, si fas com una mena de cànon de l'escultura d'Occident hi ha de ser, és imprescindible, perquè va tenir a més molt, molt èxit. És unes escultures, a més, que ell, a diferència del petó, que no li agradava...
No li agradava? Ara en parlarem, del petó.
No.
Tan maca que és.
No li agrada gens. No li agrada gens perquè una de les obsessions de Rodin era sortir del cànon clàssic, del cànon del segle XIX. I per ell el petó estava molt a prop d'aquest cànon. En canvi, aquí no, aquí hi ha...
El trencament que deies abans,
no? Hi ha un trencament, però sempre venint de la tradició, perquè és com un Miquel Àngel aggiornato, que dirien els italians. És com si Miquel Àngel el posessis al dia, al segle XIX. Fixa't, això m'agrada molt, perquè la història
és
de l'art té aquesta
influència. És molt bonic això que dius, perquè, clar, ens imaginem les escultures de Miquel Àngel perfectes, no? Llises, amb molta llum... I aquestes són rugoses, no?
Sí.
Són rugoses, sembla com a moviment, fins i tot, no?
És que lo bonic de la història de l'art és que és una evolució, saps? De diferents... uns que es miren als altres. Mm. És el que va fent que es vagi construint.
I això és el que t'agrada,
eh? I això és el que m'agrada, anar buscant aquestes influències. Això és el que veritablement m'agrada, sí.
Busquem les influències de Rodin. Parlem de l'exposició que hi ha a la Fundació Mafre sobre aquest escultor francès, meravellós, tal com ens deia l'Artur Ramon. Repassem aquesta tercera obra, El petó, que maca és. T'agrada, Prince? Prince per il·lustrar.
Molt. M'agrada molt.
A veure si hi ha la pujada.
I el vaig veure un concert d'ell.
Què dius?
Sí, a Nova York. Sí, sí. I vaig sortir per una porta del darrere i va sortir amb mi la Madonna.
Has de fer un llibre de les teves històries pel món perquè sempre ens sorprens, eh?
Sí.
A veure si ve ja la pujada. A veure. Puja. Va, anem al Kiss.
El Kiss, el petó, que tant t'agrada, de Rodin.
Sí, saps per què m'agrada? Perquè sembla que ella porta la iniciativa.
T'agrada per això i per una altra cosa.
Ah, m'has llegit el pensament?
Sí.
Per què?
Perquè et recorda una fotografia molt coneguda, de Robert Dosno.
És la fotografia... Ara igual posaré la pota, eh? És la fotografia del Marine... No.
És una molt semblant, que són dos joves,
sí,
que estan a París,
sí,
sense un petó,
ah, sí, sí,
i
sí,
sembla una instantània.
Sí,
i tot,
sí,
el que em va sorprendre més quan vaig conèixer la història, perquè iconogràficament és el mateix, és aquest moment del petó, és que tot estava muntat, que eren actors... Saps que sembla complet, aquella imatge sembla molt espontània i molt fresca.
A mi m'ha vingut al cap la d'un soldat...
És que és molt semblant.
És molt semblant.
És molt semblant.
Que ves a la seva...
Que crec que també és del mateix, Robert Dosno.
A la seva companya...
I que segurament estava també preparat.
Ai, quina llàstima,
sí,
això, eh?
Sí. Però, en fi, anem al petó,
sí, anem,
de Rodin.
De Rodin.
Mira, aquesta és una, clar, és una de les altres obres icòniques de Rodin i de l'escultura moderna. Aquí es representen dos figures que provenen de l'infern, de Dan, que és la iconografia que,
sí,
que servia per la porta.
Per la porta.
I és exactament, els personatges són Paolo Malatesta i Francesca Rimini. Què els hi va passar a aquests? Aquests dos eren dos cunyats que van ser assassinats per Gian Giotto Malatesta, que era el marit de Francesca i el germà de Paolo. És a dir, és un assassinat que va ser molt conegut en 1283-1286 i que el Dan l'incorporava en el cant cinquè de l'infern. Llavors, Rodin agafa aquest element que és de la tradició...
Van tenir un afer, no,
els cunyats? Van tenir un afer els cunyats i van acabar
assassinats. I el marit d'ella, de la Francesca, va acabar assassinant-los els dos.
Un clàssic de
crims passionals,
del segle XIII i d'avui.
Sí.
I llavors, el que fa Rodin? Agafa el llenguatge universal de l'amor, que és el petó, és aquest moment instantani en el que ella, com bé dius, pren la iniciativa i, a més, ella també té les mans més grans, els seus braços són bastant més llargs que el que haurien de ser. Per què? Perquè sembla estar aquí envoltant en aquest home que es deixa fer.
Les mans d'ell són enormes, també.
Són molt grans, són molt grans. És que Rodin és un gran mestre de l'exageració, d'aquesta cosa que tenia també Miquel Àngel, de la terribilitat. És a dir, l'escultura ha de tenir un punt així una mica,
sí,
exagerat, per ser... clar, estem parlant de volums. Clar que després hi haurà algú que digui, bueno, això depèn, perquè m'agrada molt Giacometti i no té res de tot això. Però és que Giacometti és com si haguéssim reduït Rodin a l'essència. Però Rodin, que ve d'aquesta tradició, fa això i després fa una altra cosa que és molt pròpia dels escultors molt virtuosos. Mira, ahir vaig estar al funeral d'un amic i un gran escultor, Joan Mora. I ell feia aquesta mateixa cosa que fa Rodin. Fixa't, la peanya del banc on estan...
On estan asseguts. Sí.
És el material, és la matèria abans de que ell l'esculpeixi.
Abans de ser creada.
I per què ho fa, això? Per demostrar el seu virtuosisme. És a dir, ens està dient... D'aquesta pedra, d'aquest marbre...
Surt aquesta bellesa.
Surt aquesta bellesa. Això ja ho fa Miquel Àngel i ho fa tot. Però això, els escultors ho fan molt, que això, per exemple, els pintors no ho poden fer. Però sí que ho poden fer. És del material a la forma. I, bueno, en el cas de Mora també ho feia amb els seus objectes extraordinaris, però el Rodin és un dels escultors que ho fa molt sovint. I després, amb aquest nivell de precisió, de qualitat, és que aquestes escultures, quan estàs davant d'elles, són tàctils. Els museus les haurien de deixar tocar, perquè l'escultura...
Et transmet,
sí,
no?
Té, així com la pintura.
I a més tens ganes, eh?
Sí, més val no tocar-la. A mi em posa molt nerviós aquesta gent que assenyala els quadres i quasi els toquen, que llavors sonen les alarmes o venen els guàrdies... I...
Però amb les escultures...
Les escultures s'haurien de poder tocar. Jo entenc que això, doncs, en fi, és complexa, no? Però s'hauria de poder tocar, perquè el marbre té aquesta cosa freda i són molt tàctils, se te'n va la mà. I el petó aquest, veritablement, és una de les grans, grans, grans obres de Rodin. I entenc que...
Els dos rostres, per això, generen una intimitat i una complicitat, no?
Sí, és molt...
Entrellaçats, és com si fossin una trena, no? Com si fossin...
Una mateixa figura unida en aquest instant. Clar, això és l'amor.
És l'amor.
Està molt ben explicat.
Sí, sí, sí.
Està molt ben explicat amb una imatge així.
I amb un gest, no?
Sí. I fixa't ell que bonica aquesta mà, com li agafa el maluc a ella, eh?
Sí.
És molt sensual, aquesta mà tan gran, que això també juguen molt els escultors amb aquestes idees de volums, de textures... Rodin va influenciar tantíssima gent. Els escultors catalans, per exemple, doncs de Gargallo, Blai, tots els escultors catalans que anaven a París miraven a Rodin.
El mestre, no?
Era el gran referent de...
Hem notat que t'agrada molt, que ets un apassionat de Rodin.
I m'agraden molt els seus dibuixos.
També. Molt. I són dibuixos que es poden veure en aquesta exposició,
Alguns es poden veure. I té una sèrie de dibuixos eròtics.
Increïbles.
Era un personatge...
La seva obra es pot veure al Museu d'Orsay de París. Mira, o està escampada?
El millor és anar al Museu Rodin, que és un museu meravellós, que està a París, que és petitet i que a més veus tota la relació que va tenir, que no n'hem parlat, amb la Camille Claudel, que també la va ajudar tant a fer la seva obra... I que va ser tan tormentosa, no? I aquella pel·lícula que ho explica molt bé. Però...
Va ser la seva amant.
Amant, sí. I el Museu Rodin, veritablement, val la pena perquè és una joia i és on millor entens l'obra de Rodin.
I que escolten aquesta secció, llavors ja ho tenen tot complet, no?
I a Mafre,
sobretot. Mafre, aquesta exposició sobre August Rodin, que es titula L'infern segons Rodin, que reuneix un centenar d'escultures i una trentena de dibuixos de l'escultor francès, es podrà visitar fins a finals de gener del 2018. Per tant, encara hi ha temps. Gràcies, Artur Ramon. Ens veiem demà.
Vinga, fins aviat.